Bon dia.
Comencem el dia amb temperatures una mica més fresques i amb núvols que cada cop aniran a menys.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 15 d'octubre del 2025. A Calonge i Sant Antoni han vist sortir el sol fa justament pocs minuts i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui hem de destacar que el govern municipal de la Bisbal quedarà ara format només pel partit dels socialistes i Junts per Catalunya després de la sortida de Tots per la Bisbal per discrepàncies internes. A més, el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà ha tirat endavant l'adhesió de la comarca al sistema tarifari de transport de Girona i destacarem també que Sant Feliu de Guíxols ha descartat una de les quatre empreses que optaven a organitzar el Festival de la Portaferrada. De seguida repassem i ampliem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb la regidora d'Urbanisme de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero, sobre el Festival del Fonament que comença avui mateix al municipi. I com cada dimecres també parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda. De seguida ho repassem tot, abans però hem de repassar els principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I és que el govern municipal de la Bisbal quedarà ara format només pel partit dels socialistes i Junts per Catalunya després de la sortida de Tots per la Bisbal per discrepàncies internes.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, l'alcalde Òscar Aparicio ha exposat la seva versió dels fets i ha assegurat que el trencament no alterarà les línies estratègiques del govern. Segons Aparicio, el relleu del regidor Xavier Tilmé per Carles Anglada va generar incerteses dins el govern, sobretot per la manca d'experiència d'Anglada en gestió municipal en àrees sensibles com la seguretat o la via pública.
I saludem en Joan Coll. Bon dia, Joan.
Hola, Maria, bon dia.
I és que el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà tira endavant l'adhesió de la comarca al sistema tarifari de transport de Girona.
També reclama millores en les freqüències d'autobusos i millors connexions en les estacions de tren més properes, amb l'objectiu de fer el transport públic més accessible i eficient per a tota la població.
I parlem de cultura perquè el Sant Feliu de Guíxols descarta una de les quatre empreses que opten a organitzar el Festival de la Portaferrada.
La mesa de contractació preveu enllestir el concurs en un mes i anunciar el guanyador a mitjans de novembre. Les tres empreses que opten a guanyar el concurs són The Project, Clippers Live i Barcelona Events Música.
I la dermatosi nodular contagiosa s'estén a quatre granges més de l'Alt Empordà, elevant a 9 el total de focus detectats a la comarca des de principis de mes, Carla.
Les noves explotacions afectades es troben a Peralada, Pedret i Marçà, Palau Saverdrera i Vilabertran i sumen gairebé 800 caps de bestiar segons dades del Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària del Ministeri d'Agricultura.
I l'Hospital Trueta de Girona ha obert un nou hospital de dia pediàtric per atendre infants de fins a 15 anys que necessiten tractaments especialitzats sense ingrés hospitalari.
El nou espai es troba a la primera planta i concentra en un sol punt proves i seguiments que fins ara es feien repartits en diferents àrees de l'edifici.
I Calonge i Sant Antoni estrena el festival El Fonament per acostar l'arquitectura a tothom, Joan.
El certamen que es celebra aquest cap de setmana combina congrés professional, activitats educatives i propostes culturals com exposicions, música, cinema i rutes.
I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que la Fundació Josep Pla organitza activitats aquest dissabte.
Al matí faran la tercera matinal digital Josep Pla dedicada a digitalitzar manuscrits. I a 11:45 del migdia, a Calella de Palafrugell, organitzaran una ruta literària pels espais que el van inspirar amb lectura i interpretació en llengua de signes catalana.
I l'Arxiu Municipal de Palafrugell unifica 19 bases de dades per millorar la gestió documental, Ferran.
En total, gestionen més de 76.000 registres de documentació municipal. Amb el suport econòmic de la Generalitat, el projecte permetrà un accés més eficient i fiable a la informació. Es durà a terme fins al novembre amb la col·laboració de consultors BPM, una empresa especialitzada.
Saludem ara la Marta, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I és que Palamós commemora 30 anys d'agermanament amb Reda Widenbrook en aquests dies, Marta.
L'acte institucional va tenir lloc a la Capella del Carme i va comptar amb la presència dels alcaldes i de joves alemanys que fan estada al municipi.
I en setembre augment la plana esportiva perquè el Massi Bester acaba la temporada amb resultats positius i consolidant la seva capacitat per captar talent i formar a ciclistes.
L'equip ha destacat resultats a nivell català i internacional i seguirà competint en categoria nacional.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Donald Trump ha amenaçat aquest dijous amb imposar sancions a Espanya en forma d'aranzels per les discrepàncies sobre l'objectiu de despesa militar del 5% del PIB acordat a la cimera de líders aliats de l'AIA. I és que explicava que creia que era una gran falta de respecte a l'OTAN. De fet, estava pensant a castigar-los comercialment amb aranzels pel que van fer, ha dit en declaracions Donald Trump durant una reunió del seu gabinet amb el president de l'Argentina, Javier Milei. Veurem com acaba derivant, però a més seguim parlant del conflicte entre Israel i Palestina, i és que l'exèrcit israelià ha matat aquest dimarts a una desena de palestins a la franja en les darreres hores. S'han registrat dos atacs, un al centre de la ciutat de Gaza i un altre al sud, a prop de Khan Yunis. Els morts són persones que estaven inspeccionant casa seva en zones properes a l'anomenada línia groga que es va assolir amb aquest darrer pacte. I és que aquest és el punt on s'han retirat les tropes per l'acord de l'alto al foc. El govern de Netanyahu no ha explicat per on discorre exactament aquesta línia i només s'ha tingut accés a un mapa molt poc detallat amb línies de retirada que no permet saber exactament els seus límits. I aquest dimecres 15 d'octubre ja convocada tot l'Estat una vaga general en suport a Palestina, tot i que ja s'ha signat aquesta primera fase de l'acord de pau. La jornada de protestes manté per denunciar els genocidi d'Israel a Gaza, reclamar la pau i també exigir justícia pel poble palestí. I és que a aquestes hores ja hi ha diverses carreteres aturades i diverses protestes, sobretot a la ciutat de Barcelona. I l'exministre de Transports i exsecretari de l'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i el seu exassessor, Koldo García, tornen a declarar com a investigats davant el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, que els ha citat després de rebre l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil sobre el patrimoni de l'exministre. Ábalos està citat avui dimecres a les 10 i Koldo García a dijous a la mateixa hora. Dilluns l'exministre va comunicar al Suprem que trencava relacions amb el seu advocat José Aníbal Álvarez per diferències irreconciliables i en demanava un d'ofici per fer aquesta declaració. I acabem parlant de que el govern ha aprovat aquest dimarts en el Consell de Govern un paquet d'ajudes de 10 milions d'euros per fer front a les destrosses ocasionades per la pertorbació Alice a les Terres de l'Ebre. Les ajudes es destinaran a recuperar infraestructures, activitats econòmiques i conreus afectats, així com reforçar la prevenció davant de fenòmens extrems que són cada cop més habituals. Veurem com acaben arribant les ajudes. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Molt bé, espero que tu també. No sé quin temps ens espera al llarg del dia d'avui.
Avui dimecres comencem encara la jornada amb força nuvolositat que s'anirà trencant al llarg del dia. I és que esperem que aquesta pertorbació mediterrània, que ja és història, se'n vagi retirant mar endins. Nosaltres hem quedat una mica al marge, sí que vam tenir ahir dimarts aquests 48 litres per metre quadrat a Platja d'Aro, els 16 a Palamós, també els 24 en punts de Sant Feliu de Guíxols, una pluja molt localitzada, típicament mediterrània. i que, doncs, això ja és història. Per tant, avui dimecres esperem una jornada amb cada cop menys núvols. Sí que és veritat que no podrien acabar de fer net al sud de la comarca, i és que esperem tempestes novament, però a l'interior de Catalunya, no pas aquí al Baix Empordà, i a la resta tindrem una jornada plenament assolellada. La temperatura ara mateix és una mica més baixa, sobretot ho fa en punts de l'interior, com els ara mateix estem a 12 graus a la Tallada d'Empordà, també al voltant dels 13 a la Bisbal, i tot molt més suaus a la línia litoral. Destaquen aquests pràcticament 17 graus a Calonge, Palamós o també en punts de l'Estartit. Doncs bé, avui dimecres esperem una jornada ben tranquil·la, com dèiem, amb possibilitat de, encara que no faci net la nuvolositat, en sectors del sud de la comarca i de l'interior, fruit d'aquestes nuvolades o d'aquestes restes dels ruixats de l'interior, i a la resta dominarà el sol a partir de la tarda. Per tant, amb tot plegat amb una mar i un vent més molt tranquils, amb una mica de vent de gregal al centre del dia. I de cara als propers dies continuarà aquest temps força estable.
Doncs gaudirem d'aquest temps estable durant els propers dies, després d'aquests ruixats minsos que han passat per la comarca, doncs, com deia l'Isaac, que no han afectat gaire els nostres municipis. Veurem si hi ha un canvi de temps, si s'acosten pluges, perquè de debò que fan falta per refrescar una mica aquests boscos de la comarca. Moltíssimes gràcies per aquest repàs meteorològic, Isaac. Que vagi bé. I ara anem a escoltar el comentari que ens porta avui l'Ada Klein.
La tele que es fa amb els nostres impostos. Arran de la deriva general estupiditzant que està agafant TV3, que ja sabem que està altament polititzada, i d'un programa en concret, bestial, dirigit per la Viviana Bellvé, que encès les xarxes amb comentaris negatius, vaig llegir una piulada de la psicòloga i escriptora Leticia Senjo, que deia: llegeixo que aquest producte ha costat 730.738,74 euros. El pressupost per atendre entre 400 i 800 infants amb trastorns de neurodesenvolupament durant un any. Gràcies a tots. En el marc professional en què em moc, el de l'àmbit de la recerca biomèdica, he tingut l'oportunitat de poder avaluar els candidats a finançament nacional i internacional. I ara, justament que passava tot això del programa aquest, em trobava avaluant les propostes a una convocatòria de la Comissió Europea. L'empresa no és banal, perquè, com ens recorden els agents encarregats d'aquesta funció, els diners que adjudiquem són diners de tots aquells que paguem impostos i, per tant, tenim una responsabilitat no només legal, sinó també moral. Els criteris són publicats i coneguts davant mà i són objectius mesurables i comprovables, i les avaluacions són metòdiques i severes, subjectes a discussió i revisió. El resultat, almenys en totes les que jo he estat, és imparcial i just. Hi ha observadors que asseguren que la transparència del procés sigui total i les deliberacions justes. I tot això és important perquè la qualitat és altíssima, la competència salvatge i el finançament que s'atorga a la o les propostes guanyadores és substancial. Tenir la potestat de donar o no diners és una responsabilitat molt gran, i per això mateix s'entén que el panell de revisió sigui el més ample en representació i de màxima expertesa, i que el procés sigui escrutinitzat amb lupa. I ves que, per casualitats de la vida i coincidència d'esdeveniments, me demanava ara qui deu avaluar els projectes que les productores presenten a TV3, on són els criteris i com es veu assegurada, per quins mecanismes, que el llistat final és d'interès dels qui paguem la festa, perquè així, fent un camp mas a l'engròs, el que sembla és que se n'encarden de nosaltres.
Doncs amb aquesta reflexió comencem el dimecres. Moltíssimes gràcies, gràcies a Ada Klein per aquesta reflexió. Nosaltres escoltem Wonderwall d'Oasis.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
L'11 i Sant Antoni estrena el festival. El fonament per acostar l'arquitectura a tothom, aquest certamen, se celebra aquest cap de setmana i combina el congrés professional, les activitats educatives i també propostes culturals com exposicions, música, cinemes i rutes, Joan.
L'11 i Sant Antoni celebren aquesta setmana la primera edició del festival Fonament, una nova proposta cultural centrada en l'arquitectura i l'urbanisme. El certamen vol apropar aquests àmbits a tota la ciutadania a través d'una programació que combina congrés professional, activitats escolars i accions culturals obertes a tothom. El festival arrenca avui, 15 d'octubre, amb l'exposició fotogràfica Dream City d'Adrià Gula al Castell de Calonge i continua amb diverses activitats repartides fins al diumenge 19. L'objectiu és fer accessible a l'arquitectura, posar en valor el patrimoni i fomentar així una mirada crítica i creativa sobre el territori. Entre els plats forts destaca la jornada professional del divendres 17 d'octubre que tindrà lloc al Castell de Calonge. Hi participarà l'arquitecta Benedetta Tagliabue, coneguda a escala internacional i presidenta de la Fundació Enric Miralles. Obrirà la jornada amb la conferència Architecture of Care, seguida de ponències i taules rodones amb experts de l'àmbit de l'arquitectura, el dret i l'urbanisme. La programació també inclou propostes culturals per a tots els públics, com són cinema, concerts, rutes guiades per edificis emblemàtics i una acció final de dansa contemporània de la companyia Cobos Mica. L'oferta reparteix entre el castell, la plaça Major, la sala Fontova i altres espais del municipi.
I nosaltres, per ampliar aquesta informació i per parlar una mica més d'aquest festival que celebra la seva primera edició, ens visita la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, perquè, és clar, com va néixer, no, aquest festival? Quina és la intencionalitat, no, de crear un festival que combina arquitectura i cultura?
Doncs això, aquest festival neix per una voluntat que quan vam estar fent el programa electoral abans de les eleccions passades, les municipals, una de les coses que vaig activar al programa va ser difondre el patrimoni, apropar l'arquitectura, no? Treure això dels despatxos, però això suposo que vaig pecar de novata i llavors el que... Clar, això com ho concretes, no? Això què vol dir això? Llavors, bueno, anar donant-hi toms, llavors vaig de pensar, no, seria xulo, i a mi m'agrada molt el que fan a Barcelona de l'Open House, que pots visitar diferents edificis particulars que tenen un cert interès arquitectònic, ja sigui un edifici més emblemàtic o una casa particular. I jo m'hauria agradat fer una cosa així, anant donant-hi toms, i al final, doncs, bueno, a poc a poc vam anar treballant amb l'equip de govern, aviam què podíem fer, com... Clar, quan tu fas una programació cultural és relativament fàcil fer un concert, però clar, com ho lligues un festival, una cosa més lúdica, amb l'arquitectura i l'urbanisme, no? Llavors, bueno, vam començar a treballar diferents propostes i, bueno, allò que va... a mesura que vas treballant et va agradant més, no? I vas engreixant una mica el programa i vas una mica improvisant fins que dius, ostres, doncs escolta, ens ha quedat una programació la mar de xula. Llavors, la intencionalitat que això va tenir va sorgir una mica de manera anecdòtica, com qui diu, i mira, per fortuna doncs hem acabat sent el festival Fonament, no? Que espero que efectivament pugui complir amb el seu objectiu d'apropar l'arquitectura a tota l'estadania, el debat de l'urbanisme, els entorns on vivim, i que això pugui tenir un retorn a la societat o a les escoles del municipi i que puguem promoure una mica aquesta sensibilització.
Clar, això ho fareu a través de diverses activitats que són gratuïtes. No sé si ens en pots fer 5 cèntims, perquè crec que hi ha diferents propostes al llarg del cap de setmana, a part d'aquesta jornada professional que fareu el divendres. Quines activitats pot fer la gent al llarg del cap de setmana?
Doncs mira, avui comencem el festival, avui fem la prèvia ja. Avui inaugurem l'exposició Dream City de l'Adrià Goula, que és un fotògraf especialitzat en arquitectura, que convidem a que vingueu. Estarà, tot i així, si avui no es pot, estarà oberta en diferents horaris, des del dijous fins al dissabte es podrà visitar a la tarda, de 5 a 8, i el diumenge al matí de 10 a 1. Vull dir que aquells que no puguin venir avui a la inauguració, que és lo xulo, perquè hi serà l'Adrià Goula, i ens farà una explicació una mica de la intencionalitat, de l'objectiu, de què l'ha portat fins aquí, què volia transmetre. Llavors, també, a nivell d'activitats de casa al cap de setmana, hi ha el dijous fem el vespreig arquitectònic, ja que l'any que ve és Antoni Gaudí, doncs farem un... Pues, bueno, hi ha un llibreter, això és en col·laboració amb una de les llibreries, la Històrica. Sí, i llavors ell fa els salseos històrics i explica, pues, això, els salseos sobre personatges concrets de la història que poden generar curiositat i que puguis, allò de dir, al final t'ho explica no com una classe, sinó una mica a moda de xafarderia, com qui diu, eh? Llavors vam creure interessant fer-ho sobre Antoni Gaudí, al final és un dels arquitectes més nostrats, i ell també, de cares al divendres, fa la tertúlia històrica, que ens parlarà de la Bauhaus i de com la dona es va inserint en el món del disseny i de l'arquitectura, no? A través de durant la República de Weimar, a través de tota aquesta revolució de la Bauhaus. Llavors també hi haurà, per exemple, un concert de Lia Sampai, que té una veu preciosa, que es farà el divendres a la Sala Major, i també el dissabte a la tarda, al vespre, a les 7, al Fontova, projectem la pel·lícula El 47, que al final aquesta pel·lícula sí que fa un any que es va estrenar, però tracta amb molt de detall tot el que és la manca d'infraestructures, el fet, no?, al final que s'ha creat en aquell autobús, la reivindicació social i també urbana que hi ha al darrere, ens va semblar absolutament adient per generar també aquest debat. Poder, quan vam anar a mirar la pel·li, això, el relat és el que és, no? Però potser ara, aprofitant que hem creat aquest clima de debat, mm-hmm, podem aprofitar per aprofundir en aquesta reflexió i en aquesta crítica, no? Mm-hmm. I llavors també fem el programa que és Obrim Calonge i Obrim Sant Antoni, que són unes rutes arquitectòniques en diferents edificis, la majoria privats, que ens els deixen passar, allò, ens deixen visitar-los, i tenim un guia, un arquitecte, que ens farà una visita sobre aquests, no? Llavors ens anirem movent-nos d'una a altra, una el dissabte al matí a Calonge i el dissabte a la tarda a Sant Antoni. I després, el diumenge, també tenim una altra ruta d'arquitectura i d'espai públic, perquè des de l'Ajuntament hem fet diferents obres públiques al nucli antic de Calonge, com són el Centre Colònica, per exemple, que encara estan, ara just licitarem la segona fase, per tant farem una visita d'obres, per tant això serà una cosa més aviat exclusiva, perquè no, encara no ho hem fet. Llavors baixarem fins a l'hotel Terra de Vents, que en allà és una rehabilitació que abans era una casa i ara és un hotel, i la veritat és que està fet amb molt bon gust, bueno, el meu criteri, esclar. I després acabarem a la nova plaça que hi ha al costat del Fontova, mm-hmm, que llavors la nova plaça ja és nova de per si, però també es va fer una intervenció fa un temps en la façana posterior del Cercle Calonger. Mm-hmm. Llavors tot això va acompanyat dels arquitectes que han creat i pensat aquests espais, que ens ho aniran a explicar, i ja el colofó final serà que després la companyia Cobos Mica farà una dansa, una acció de dansa contemporània en aquesta mateixa plaça, una mica també amb aquesta idea de obrir i inaugurar aquesta nova plaça que, com qui diu, està acabada des de fa ben poc.
Mm-hmm. Clar, totes aquestes activitats són les que hi ha obertes al públic, però també tindreu aquesta jornada professional el divendres, on tindrem veus destacades del sector de l'arquitectura, no? Què hi podrem veure, què es podran discutir, quins temes hi haurà per treballar per aquells professionals que ens estiguin escoltant?
Doncs la jornada professional se centra en les urbanitzacions de baixa densitat. Nosaltres això ens va sorgir com a ajuntament arrel de Maspera, que darrerament hem estat fent les obres d'urbanització, i si tot va bé, properament ara ja en farem la recepció de l'urbanització. I una mica aquí, en tota la gestió de Maspera, ens hem adonat de certs reptes que tenim com a ajuntaments a l'hora d'afrontar una urbanització tan gran i amb dèficits com ens hem trobat, no? Llavors, allò, hem anat veient que han sorgit diferents iniciatives d'altres ajuntaments que es troben en la mateixa situació, que la llei ens limita molt, no hi podem fer gaire res, no hi podem invertir ni tan sols diners gairebé. Llavors, jo alhora també jo sóc advocada urbanista, llavors parlant allò amb el sector una mica me'n vaig adonar de dir, bueno, és que aquí hi hem de fotre la banya, perquè això és una cosa que se'n va parlar molt al principi dels 2000, perquè totes aquestes urbanitzacions posa que en una franja dels anys 60-80, i clar, el 2000 se'n va parlar perquè van començar ja a consolidar-se, però ara encara tenim urbanitzacions pendents de recepcionar, amb molts dèficits, per tant, amb problemes amb els veïns, no? De serveis, per exemple, però no només amb els veïns. Les urbanitzacions es caracteritzen per una baixa densitat, per quilòmetres de carrers, que la majoria no tenen un sol arbre. Llavors, tot és portar els serveis, no?, fins a l'últim racó del municipi, que si s'ha de fer, doncs es fa, només faltaria. Mm-hmm. Però és un model poc sostenible de creixement. Però alhora sí que és veritat que, a part del debat, també diu, bueno, sí, és veritat, és la manera més sostenible, però no deixa de ser un desig de molta gent de viure en una casa i de tenir el seu jardí. Per tant, aquí hi ha una mica aquesta discussió de dir, bueno, tampoc hem de dir que això està fatal, perquè al final és una realitat, hi ha gent que prefereix viure d'aquesta manera, i tampoc som ningú per decidir en aquest sentit com ha de viure cadascú. Si algú té unes preferències, doncs les té, no? Llavors, clar, a partir d'aquí, com a ajuntaments, com a sector, què li podem demanar a la Generalitat, que com ens ha d'ajudar? Perquè llavors, arrel d'aquí, de tot aquest debat, d'aquestes preguntes que ens han anat sorgint, tota la jornada professional va anar agafant manera, la Benedetta va anar agafant forma, vull dir, perdona, uh-huh. Llavors la Benedetta Tagliabue farà la conferència inaugural d'aquesta jornada amb la conferència que es titula Architecture of Care. Aviam cap on va aquesta conferència, la veritat és que el títol és molt encertat. I llavors el professor Pere Miquel ens fa una introducció que ens explica com això era una manera de viure, no?, que explicava ara. Llavors, part del debat, arrel d'aquí explicarem diferents píndoles de diferents casos, explicarem el cas de Maspera, explicarem el cas de Begú, explicarem el cas de la ciutat jardí de Lleida, i vindrà el Josep Maria Llop, per exemple. Però després, aquí, llavors també hi haurà advocats, també hi haurà professors de geografia, perquè són debats que no només es poden tenir des de l'arquitectura, s'han de tenir des de tot el sector, efectivament. Clar, si hi ha, al final les urbanitzacions tenen una incidència evidentment constructiva, no?, d'espai físic transformat o que es transformarà, però tot això segueix un procediment que per tant té unes normes que l'emparen, per tant tindrem advocats com la Laura Korsunski o el Pablo Molina, però també tindrem geògrafs com el Francesc Muñoz, que és professor de geografia urbana, que ens explicarà més conseqüències a nivell de geografia, que també s'ha de mirar. I llavors també mirarem una mica quines són les noves línies de treball, ja sigui a nivell de legislatiu o a nivell d'intervenció paisatgística o sostenibilitat, per tal de donar una altra forma, un altre aire en aquestes organitzacions. Mm-hmm. Perquè clar, al final tenen una morfologia molt, molt concreta, quilòmetres, carrers llargs, que també fins i tot en temes de seguretat podríem posar una mica en entredit, no?
Clar, clar, clar. Tenim aquesta jornada professional, totes aquestes activitats al llarg del cap de setmana. Hem parlat amb la regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, Anna Carlero. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de tota aquesta programació del fonament. Gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies, bon dia.
Que vagi molt bé. I quan passen 2 minuts de 2:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú, perquè el govern municipal de la Bisbal d'Empordà queda ara format només pel partit dels socialistes i Junts per Catalunya després de la sortida de Tots per la Bisbal per discrepàncies internes. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, l'alcalde Òscar Aparicio ha exposat la seva visió dels fets i ha assegurat que el trencament no alterarà les línies estratègiques de govern, Carla.
Segons Aparicio, el relleu del regidor Xavier Dilmé per Carles Anglada va generar incerteses dins el govern, sobretot per la manca d'experiència d'Anglada en gestió municipal en àrees sensibles com la seguretat o la via pública. L'alcalde ha afirmat que mai es va qüestionar el relleu, però que calia parlar-ne per assegurar-ne una transició ordenada.
No, per tant, pensant que ens havíem de seure I com dic, no és el mateix un pacte fet amb en Xavier Dilmegues, com ell mateix diu, no és una persona que porta moltíssims anys a l'Ajuntament i se'l coneix, que no donar-ho a una persona com en Carles Anglada, que a més professionalment doncs, té unes habilitats importantíssimes i que per tant potser hagués estat millor doncs, que hagués tingut doncs, altres responsabilitats a l'Ajuntament, més acordes al que ell és professionalment.
Altres motius de tensió han estat les diferències de la definició de prioritats pressupostàries i el projecte del carrer 1 d'octubre, que Dilmé volia mantenir amb aparcaments i la resta del govern volia revisar. Tot i això, Aparicio ha destacat que Tots per la Bisbal ha mantingut el compromís de votar a favor de les ordenances municipals i s'ha mostrat optimista sobre un possible suport als pressupostos del 2026.
Jo crec que s'ha vist aquests 2 anys que portem, doncs, que hi ha una major inversió i sobretot aquesta inversió més dedicada als espais i a la via pública. Mai havíem tingut en aquests últims anys doncs, partides dedicades a quitrenatge, a asfaltatge, a voreres, a camins en rurals. Per tant, jo crec que amb això tots tenim clar doncs, que quin era el que necessitava la ciutat i quines eren les solucions.
El govern preveu grans inversions per al 2026, com la renovació de la xarxa d'aigua amb la nova canonada de distribució finançada, el projecte de la biblioteca i la redacció de projectes com el nou pavelló o la nova reforma de carrers clau. Finalment, Aparicio ha remarcat que el govern està obert a acords amb altres grups polítics per garantir l'estabilitat i executar els projectes prioritaris.
I el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà tira endavant l'adhesió de la comarca al sistema tarifari de transport de Girona. També reclama millores en les freqüències d'autobusos i millors connexions amb les estacions de tren més properes, Joan.
El Baix Empordà ha fet un pas endavant per incorporar el seu transport públic al sistema tarifari de l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona. La qüestió s'ha tractat en una nova sessió del Consell d'Alcaldies, que ha reunit més de 30 representants municipals de la comarca i també diversos representants de la Generalitat de Catalunya. La incorporació al sistema suposarà una rebaixa important en el preu del bitllet, que passarà dels 5,5 € actuals a només 1,5 € per trajecte. Aquest canvi, reclamat des de fa anys pel Consell Comarcal del Baix Empordà, facilitarà l'accés al transport públic i millorarà la mobilitat diària. A més d'aquesta integració tarifària, el Consell Comarcal del Baix Empordà treballa en altres mesures per millorar la mobilitat a la comarca, entre elles l'ampliació del servei de transport a demanda Clic.cat, que ja funciona a l'entorn de la Bisbal d'Empordà i que pròximament arribarà també a la zona de Torrella de Montgrí.
I encetem la plana cultural perquè Sant Feliu de Guíxols descarta una de les quatre empreses que opten a organitzar el Festival de la Porta Ferrada. La mesa de contractació preveu enllestir el concurs en un mes i anunciar el guanyador a mitjans de novembre, Joan.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha descartat una de les quatre empreses que optaven a organitzar el Festival de la Porta Ferrada per als pròxims anys perquè no ha presentat la documentació sobre la solvència econòmica que es demanava. Ahir dimarts al matí, el plenari ha tirat endavant la nova fase del concurs públic. Després de tancar la primera fase del concurs, per saber qui gestionarà el Festival de la Porta Ferrada per als propers 3 anys, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha anunciat que descarta Mensajeros del Jazz com una de les candidates. Segons l'Ajuntament, la mesa de contractació va donar 3 dies perquè Mensajeros del Jazz pogués incloure tots els documents on es demostraven les regles d'ingressos i despeses. A més, havien de demostrar que han organitzat esdeveniments culturals per un valor de 2 milions d'euros anuals en els dos últims exercicis. L'empresa, però, no ha presentat aquests documents en els 3 dies de marge que es donaven i per això ha quedat descartada. Ara per ara es mantenen The Project, que era l'empresa que ja el gestionava fins ara, Clippers Life, encarregada del Festival de Cap Roig, i Barcelona Events Música, que organitza el Cruïlla. La segona fase del concurs públic hauria de finalitzar a mitjans de novembre, la data en què s'anunciarà l'empresa encarregada de portar el festival els propers 3 anys.
I la dermatosi nodular contagiosa s'estén a 4 granges més de l'Alt Empordà, elevant a 9 el total de focus detectats a la comarca des de principis de mes. Les noves explotacions afectades es troben a Peralada, Pedret i Marzà, Palau-Saverdera i Vilabertran i sumen gairebé 800 caps de bestiar, segons dades del Sistema d'Alerta Sanitària Veterinària del Ministeri d'Agricultura. Carla.
A la granja més gran situada a Palau-Saverdera, 7 animals han donat positiu entre els 575 caps de bestiar. A Pedret i Marzà hi ha 8 positius entre 158 animals. A Peralada s'han detectat 2 casos en un ramat de 17 vaques i a Vilabertran un cas en una explotació de 41 caps. El Departament d'Agricultura va començar la vacunació del bestiar dijous passat amb una estratègia que cobreix un radi d'entre 3 i 20 quilòmetres al voltant del focus per crear un efecte barrera. L'objectiu és frenar la propagació del virus i reduir la necessitat de sacrificis generalitzats. El Departament preveu arribar a 93.000 dosis amb l'arribada d'un segon lot de vacunes, fet que permetrà cobrir el 75% del bestiar o el 95% de les granges dins l'àrea afectada. Els sacrificis es podran fer de manera selectiva un cop s'hagi completat la cobertura vacunal. El secretari agrari Jarc ha anunciat que el Departament d'Agricultura presentarà una proposta d'indemnitzacions la setmana que ve per als ramaders afectats, incloent ajuts per la repoblació de les granges. També hi ha prevista una reunió amb la Comissió Europea per definir com actuar amb els animals els vacunats un cop acabin les restriccions.
I canviem de tema perquè l'Hospital Trueta de Girona ha obert un nou hospital de dia pediàtric per atendre infants de fins a 15 anys que necessiten tractaments especialitzats sense ingrés hospitalari. El nou espai es troba a la primera planta i concentra un sol punt de proves i seguiment fins ara es feien repartits per diferents àrees de l'edifici, Carla.
Aquest nou servei permet atendre infants que requereixen diagnòstics d'al·lèrgies alimentàries, alteracions endocrines o controls postquirúrgics, entre altres procediments habituals. També ofereix atenció a pacients pediàtrics crònics complexos o pal·liatius i compta amb un equip format per pediatres de diferents especialitats
professionals d'infermeria pediàtrica i suport en psicologia, nutrició i treball social. L'espai ocupa uns 70 metres quadrats, inclou 4 punts d'atenció, un box tancat per a pacients fràgils, una zona de control i un espai per a la preparació i emmagatzematge de la medicació. L'objectiu és millorar l'atenció i el confort dels infants i les seves famílies, que sovint han de passar-hi llargues estones. La Fundació Barça ha finançat l'adequació de la sala a través del programa Polseres Blaugranes. Gràcies a aquesta col·laboració, la sala disposa de jocs i elements decoratius que fan l'estada més agradable pels infants mentre reben tractament. El nou hospital de dia pediàtric funciona de dilluns a divendres i es preveu que cada setmana hi passin entre 30 i 40 infants. El cap de pediatria del Trueta, el doctor Pablo Sáenz, destaca que l'espai ofereix un entorn adaptat pensat per fer més suportables els tractaments llargs i complexos.
I la Fundació Josep Pla organitzarà aquest dissabte dues activitats a Palafrugell i a Calella dedicades a difondre i preservar el llegat de l'escriptor. La primera serà la tercera edició del matinal digital Josep Pla, de 10 a 2, i la trobada reunirà participants per descriure i digitalitzar manuscrits literaris de l'autor, una tasca clau per la recerca i l'edició filològica. Ferran.
Són declaracions del director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero.
Aquesta jornada participativa és totalment voluntària i, per tant, el que no hi ha una contraprestació més enllà del fet de gaudir d'una estona de la companyia d'altres planians, d'intercanviar interessos i de poder fins i tot resoldre dubtes o curiositats al voltant de la conservació del patrimoni documental.
La iniciativa forma part de la col·laboració entre la Fundació Josep Pla i la Biblioteca de la Universitat de Girona, que treballen conjuntament en la catalogació i la digitalització de l'epistolari i altres documents del fons literari. I la segona activitat serà a Calella, amb una ruta literària guiada pels espais que van inspirar Pla. L'activitat, que començarà a 11:45 del migdia a l'Oficina de Turisme de Calella de Palafrugell, comptarà amb interpretació en llengua de signes.
Les persones sordes podran gaudir del que veuen en el paisatge i acostar-se també a la capacitat evocadora i a la suggestivitat de la llengua de Pla a través de la interpretació en llengua de signes. En aquest sentit, el que fem és cada vegada intentar ser més inclusius i acostar-nos a nous públics perquè fer arribar la literatura de Pla a tothom, si tingui la condició que tingui, per nosaltres és un objectiu primordial.
El recorregut inclourà visites privilegiades de la costa i lectures seleccionades de l'obra de l'autor. El preu de l'entrada és de 9 euros, amb descomptes disponibles, i per a més informació es pot consultar el web de la Fundació Josep Pla.
I l'Arxiu Municipal de Palafrugell ha posat en marxa un projecte de modernització per unificar les 19 bases de dades descriptives existents, que actualment contenen més de 76.000 registres de documentació municipal. L'objectiu és simplificar el sistema en un únic model basat en la norma de descripció arxivística de Catalunya. Ferran.
La voluntat és que hi hagi una gestió documental més eficient i un accés més àgil i fiable tant a la informació física com a la digital. El projecte compta amb una subvenció d'uns 1.500 euros del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que representa pràcticament la meitat del cost. Els treballs es desenvoluparan fins al novembre d'aquest any amb la col·laboració de l'empresa Consultors BPM, el personal tècnic de l'arxiu i els serveis informàtics municipals.
I Palamós commemora els 30 anys d'agermanament amb Reda Widenbrook. L'acte institucional va tenir lloc a la Capella del Carme i va comptar amb la presència d'alcaldes i de joves alemanys que fan estada al municipi. Marta.
Palamós ha commemorat el 30è aniversari del seu agermanament amb la ciutat alemanya de Reda Widenbrook. La celebració va tenir lloc aquest dilluns a l'espai cultural de la Capella del Carme amb la presència de l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i de l'alcalde de Reda Widenbrook, Theo Mettenborg. L'acte ha reunit representants dels ajuntaments i de les entitats que han impulsat l'agermanament, com Palamós Connecta i Palamós Freunde, que han estat clau per mantenir i enfortir els vincles entre les dues ciutats. Coincidint amb aquesta celebració, una trentena de joves de Reda Widenbrook es troben aquesta setmana a Palamós, acollits per famílies del municipi. El grup participa en diverses activitats esportives i culturals en el marc dels intercanvis habituals que s'organitzen com a part del pacte d'agermanament. La relació entre les dues ciutats es remunta a l'any 1987, quan es van iniciar intercanvis entre clubs de bàsquet. Aquests contactes van portar a la signatura formal del pacte d'agermanament l'any 1995 i des d'aleshores s'han consolidat relacions estables en els àmbits cultural, juvenil, educatiu, esportiu i social. Palamós també manté des de l'any 2017 un pacte d'agermanament amb l'Ametlla de Mar en reconeixement a la llarga relació familiar i cultural entre ambdues poblacions.
I el Massi Baixter acaba la temporada amb resultats positius i consolidant també la seva capacitat per captar talent i formar ciclistes. L'equip ha destacat amb resultats a nivell català i internacional i seguirà competint també en la categoria nacional. Què més en sabem, Marta?
Així és, el Massi Baixter Women's Team ha finalitzat la seva 12a temporada convertit en un dels principals trampolins del ciclisme femení català. Amb seu a Torroella de Montgrí, l'equip ha reafirmat la seva vocació formativa i ha combinat bons resultats esportius amb una clara aposta per la promoció de corredores cap a l'elit. Al llarg de la temporada, el conjunt empordanès ha dominat amb autoritat el panorama català i ha estat competitiu en proves estatals i internacionals. Ha quedat a prop de revalidar la Copa d'Espanya i ha destacat en curses com el Giro de la Toscana, el Gran Premi Ciutat d'Eibar o la Volta Ciclista a Osona. El club, fundat l'any 1990, manté com a objectiu principal la captació i promoció de talent jove. Segons el president del club ciclista Baixter, Sergi Güell, aquest ha estat un any positiu en què han pogut mantenir el nivell tot i les baixes destacades. Noms com Paula Blasi, Mireia Benito o Olivia Baril són exemples de ciclistes que han crescut dins l'estructura del club abans de fer el salt a l'elit internacional. La temporada vinent l'equip tornarà a competir en categoria nacional per tercer any consecutiu. El Massi Baixter aspira a continuar sent un referent de formació i a detectar futures campiones entre les corredores catalanes. L'equip està dirigit per Pius Dòniga i Àngel González i està format per 12 ciclistes, de les quals la meitat són catalanes.
I nosaltres, com sempre, ara anem a parlar d'astronomia. I com cada dimecres abans d'acabar el supermatí hem de parlar d'astronomia i com sempre tenim amb nosaltres en Francesc Pruneda. Hola Francesc, com estàs?
Home, veuràs molt bé.
Sí? Aprofitant el dimecres, sí. Aquests primers instants del dia, eh?
I tant, encantat de tornar a estar aquí.
Clar, avui el tema, perquè els temes sempre els comentem abans una miqueta per veure de què parlarem avui, i avui m'interessa molt perquè parlarem d'una cosa que m'agrada molt, que són els planetes, vull dir... planetes.
Exacte. De fet, va ser amb el que vaig començar amb el mundillo de l'astronomia. Jo sempre recordo, sí? La primera imatge que vaig veure a través d'un telescopi, que va ser justament el planeta Saturn.
Ostres.
I el veure els anells realment és una sensació molt, molt impactant i a mi em va marcar. I després, quan vaig dedicar-me a la fotografia astronòmica, va ser el primer que vaig intentar fotografiar i realment és una imatge que queda molt gravada i que realment és molt espectacular.
Per tant, es pot arribar a veure els anells de Saturn? Vull dir, Saturn ja en si, i a més els anells, no? Vull dir que podem arribar a veure tot això des de la Terra? Entenc que amb coses, no? Vull dir, més especialitats.
No només es pot veure, sinó que és molt més fàcil del que hom es pot pensar.
Ah, ostres.
De fet, és que és curiós perquè si jo et dic que sense telescopi podem veure planetes, molta gent no me creuria.
Jo no.
I sense...
Jo ho poso en dubte.
Sense telescopis poden veure fins a 5 planetes diferents.
Ostres.
De fet, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn es poden veure a simple vista sense necessitat de cap aparell. I el més probable és que ja els haguem vist i que els haguem confós amb una estrella.
Mm.
Per exemple, Venus, i començo per Venus perquè és el que es veu més brillant, de fet Venus és el que hi ha més brillant després de la Lluna i del Sol, brilla d'una manera molt espectacular sempre o després de la posta de sol o abans de la sortida del sol. De fet, ara en aquest moment podem veure Venus abans de la sortida del sol i és un astre molt brillant. Destaca molt del brillantor. Dius, ostres, això per ser una estrella brilla d'una manera molt bèstia i realment brilla moltíssim. Mercuri fa el mateix, sempre està molt a prop del sol sempre està molt a prop del sol abans o la sortida, abans de la sortida o després de la posta, però brilla molt menys, perquè realment està molt més a prop del Sol, és molt més petit, costa més de veure, però es podria confondre com una estrella normaleta. Després ja passem a Mart. Mart també brilla bastant, i a més Mart té una particularitat de que és d'un color vermell molt intens. El podríem confondre amb una estrella, però té un vermell massa fort per ser una estrella. Realment
característic, no?
Sí, sí, és molt característic i realment destaca moltíssim. Júpiter, el planeta més gran, també es pot veure, brilla moltíssim, després de Venus és el que brilla més. De fet, quan està molt a prop, destaca tant que també és sospitós de que es pugui veure, perdó, de que es pugui confondre amb una estrella. Mm-hmm. I Saturn també es pot veure a simple vista. De fet, els únics que necessitaríem aparells serien Urà i Neptú, que Urà amb uns prismàtics ja el podríem veure, veuríem una estrella blavosa, i Neptú sí que necessitaríem un telescopi per poder-lo veure, que bàsicament es veuria un puntet blavós, també verd blavós. Mm-hmm. I en quant a Saturn, el que comentàvem, és que amb uns 20 augments, que és una misèria que qualsevol telescopi pot aconseguir, els anells ja es veuen. Mm-hmm. Inclús amb alguns prismàtics es podrien veure ja que realment està ovalat i que realment es pot veure que hi ha un anell, i amb un telescopi senzillet, un telescopi baratet, o sigui, parlant clar, i els anells es veuen. Mm-hmm. I es veuen prou bé. Es veurà petit, però es veuen la mare. Vull dir, telescopis ja més de cara i ulls, doncs es veu no només l'anell, es pot veure l'ombra del planeta sobre l'anell per la part de darrere, es pot veure que l'anell no és un, sinó que són dos o diversos. De fet, després, evidentment, podem veure més detalls, però els anells es veuen amb molta facilitat a través d'un telescopi.
Mm-hmm. Clar, estàvem parlant, no?, de visualitzar tots aquests planetes, però la meva pregunta és, com ho fem? Vull dir, com s'aconsegueix tot això?
Et refereixes a com es pot identificar
el
planeta?
Exacte, sí, perquè... estem parlant, no?, de que tenen aquestes particularitats, que potser són més blavosos o més vermellosos, però com ho fem nosaltres, que tenim el coneixement just?
Vale, te poso una mica en un context, primer de tot. De fet, com sabem que els planetes són planetes? Perquè, clar, si tinc un telescopi, apunto i veig que té bandes de núvols i llunes i tal, vale, és un planeta. Però recordem que el telescopi es va inventar al voltant de l'any 1600 i ja coneixem els planetes des de fa més de 3.000 anys. Com podia ser això? Doncs, si ens fixem en el cel, veurem que cada nit hi ha les mateixes constel·lacions, hi ha les mateixes estrelles. És a dir, si tinc una estrella al costat d'una altra estrella, la nit següent tornarà a ser igual i l'any que ve tornarà a ser igual, i aquelles formes que nosaltres ens inventem, les constel·lacions, hi seran any rere any. Mm-hmm. Però hi ha una sèrie de punts que es mouen d'una manera diferent. Tenim un punt que ara està més endavant d'una estrella, ara està més endarrere, ara hi és, ara no hi és, i quan dic ara em refereixo a uns dies, o a unes setmanes, o a uns mesos, doncs que poden canviar molt o poc ràpid la seva posició respecte a les altres. Això ja se sap des de l'antiga Grècia, i aquestes estrelles, que anaven una miqueta a la seva bola, se li va dir estrelles errants, o vagabundes.
Ostres.
Errant, en grec, es diu planeta.
Ostres.
De fet, els planetes s'identifiquen gràcies a que tenen un moviment diferent de la resta de les estrelles. No és que un planeta el veiem sempre en octubre o sempre en maig, sinó que, com que té una òrbita totalment diferent, un exemple, el nostre any dura 365 dies. Mm-hmm. L'any de Mercuri dura 88 dies.
Clar, és molt diferent.
No coincideix, no hi ha una relació del doble o el triple, sinó que hi ha una relació totalment diferent. I això fa que hi ha algunes èpoques que els veiem, algunes èpoques no. I per tant, una estrella, si tu coneixes la forma d'una constel·lació i veus que hi ha una estrella brillant que no li tocaria estar allà, el més probable és que sigui un planeta. Aquesta és la primera manera que ho podem identificar. La segona manera, els mòbils tenen aplicacions meravelloses.
Fantàstiques, eh? Això és cert, eh? Jo n'he fet servir alguna i allò, per anar a fer observació nocturna, sobretot a l'estiu, perquè és l'època més agradable, suposo, que tenim per anar a veure el cel, no? Doncs fer servir aquestes aplicacions està superbé i ja et dic...
I van molt bé.
Pagues una misèria, eh? Vull dir que pagues, però pagues poc, poc.
Bueno, te diré que les gratuïtes estan molt bé.
També n'hi ha de més... gratuïtes.
Sí, també hi ha gratuïtes. Per exemple, la SkyMap està superbé. Stellarium també és gratuïta, està superbé. La faig servir moltíssim. Stellarium hi ha moltes que realment, almenys per identificar la constel·lació, o per identificar, mira, ostres, aquest punt tan brillant d'aquí, ostres, resulta que és Venus. Això van superbé, la veritat. Són molt, molt pràctiques, inclús per identificar satèl·lits artificials. Mm-hmm. Un satèl·lit artificial el veiem com una estrella, però que es mou molt ràpid com si fos un avió. O dit d'una altra manera, és un avió que no fa pampallugues. Mm-hmm. I per tant, això és un satèl·lit artificial i amb aquestes apps te diuen, doncs mira, és un Iridium, és un Motorola, és un Starlink, és un el que sigui. Però en quant als planetes, doncs tenim aquestes dues opcions per poder-los identificar. i com te deia, doncs ja se sap des de l'antiga Babilònia, l'antiga Grècia, ja se sabia que hi eren, i bàsicament els grecs els hi van posar noms, després els romans s'ho van copiar tot, de fet, fixeu-vos que, per exemple, el planeta més gran... No, no, els romans van ser molt espectaculars.
Sí, sí, no, no, vull dir, van, sí, van fer una mica còpia-pega, no?, allò de...
Totalment.
De plagiar una mica de... Tenen les seves coses, però sí que és cert que...
Totalment, van dir, home, si els grecs ho tenen ben muntat, doncs per què canviar-ho? Ara, ens ho adaptem una mica, sí que, per exemple, els grecs, el final boss, el jefe final, era Zeus, el pare dels déus, per als romans, Júpiter. Per als grecs era Ares, el déu de la guerra, doncs per als romans, Mart, però acaba sent el mateix, Afrodita, Venus, Mercuri, ara l'altre no recordo la relació, però que tots tenien Neptú, Poseidó, hi ha la mateixa relació. I justament amb aquesta adaptació, mira si ha arribat lluny, que els dies de la setmana són els dies dels planetes.
Això com? Com passa?
Els nostres dies de la setmana són... estan dedicats als planetes.
I en
català és molt fàcil de veure. Dilluns és el dia de la Lluna.
Sí, sí, certament.
Dimarts és el dia de Mart.
Clar.
Dimecres és el dia de Mercuri. Dijous és el dia de Júpiter. Divendres és el dia de Venus. I dissabte és el dia de Saturn.
Què
passa amb el diumenge?
Ui, ui, aquest no m'està vinguent la relació, eh?
I no te vindrà. El diumenge, en anglès sí que és molt fàcil, Sunday.
Ah, dia del sol, clar, evidentment. Sí, sí.
Doncs aquí sí que ha entrat una mica la relació, la tradició cristiana. En compte, de fet, antigament es deia, el diumenge es deia dia solis, en llatí. És el dia del sol. Però amb el tema del cristianisme van voler dedicar el dia a Déu, el dia domenicus, el dia del Senyor.
El dia del descans.
I per tant, en el nostre cas... El diumenge té més una arrel religiosa que no pas científica com els planetes, però en altres idiomes, com és l'anglès, el neerlandès o l'alemany, sí, sí, el diumenge és el dia del sol. En anglès es veu claríssimament el Sunday, i el dilluns el Monday, i tots els altres, doncs, exactament igual. Excepte el Thursday, que agafa una arrel més nòrdica, no tan llatina, però acaben siguent els dies de la setmana dedicats als planetes.
Ostres, que curiós, que curiós. Aquesta reflexió, vull dir, no l'havia arribat a fer mai. Suposo que quan estava a l'escola sí que m'ho devien explicar, però és aquestes coses, aquesta informació que acabes oblidant i sempre va bé recordar de tant en tant. Vull dir...
I en castellà també, també és el mateix. Lunes, martes...
Sí, sí, clar, fent la relació aquesta, certament estan dedicats als planetes.
Francesc... Fixa que fa unes setmanes vam comentar que el calendari... està dedicat al sol, els mesos a la lluna i els dies de la setmana als planetes. Ja ho tenim tot lligat.
Sí, no? Ja, no sé si apareixerà alguna cosa més vinculada a l'espai i a aquests astres que...
Alguna me la guardo per als propers dies.
Oh, i tant, sí, sí. No, totalment curiós. Francesc, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, perquè la veritat, mira, comences el dimecres sabent una cosa més.
Bé, moltíssimes gràcies a vosaltres. Sempre és un plaer.
Que vagi bé. Adéu, adéu.
Adéu, molt bé.
I nosaltres fem un darrer repàs als titulars, als principals titulars que hem repassat avui, i és que el govern municipal de la Bisbal d'Empordà queda format ara només pel PSC i Junts per Catalunya després de la sortida de Tots per la Bisbal. Carla.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, l'alcalde Òscar Aparicio ha exposat la seva versió dels fets i ha assegurat que el trencament no alterarà les línies estratègiques del govern. Segons Aparicio, el relleu del regidor Xavier Dilmé per Carles Anglada va generar incerteses dins el govern, sobretot per la manca d'experiència d'Anglada en gestió municipal en àrees sensibles com la seguretat o la via pública.
A més, avui també hem destacat que el Consell d'Alcaldies del Baix Empordà ha tirat endavant l'adhesió de la comarca al sistema tarifari de transport de Girona. Joan.
També reclama millores en les freqüències d'autobusos i millors connexions amb les estacions de tren més properes, amb l'objectiu de fer el transport públic més accessible i eficient per a tota la població.
A més, Sant Feliu de Guíxols ha descartat una de les quatre empreses que opten a organitzar el Festival de la Porta Ferrada.
La mesa de contractació preveu enllestir el concurs en un mes i anunciar el guanyador a mitjans de novembre. Les tres empreses que opten a guanyar el concurs són The Project, Clippers Live i Barcelona Events Música.
I escoltem ara l'Isaac Vilà amb aquest darrer repàs a la previsió meteorològica per avui.
Dimecres amb núvols cada cop menys presents i amb domini del sol de cara al migdia i tarda, amb unes temperatures que comencen més fresques ara al matí, però que al llarg de la jornada tornaran a enfilar-se fruit d'aquestes més hores de sol. Vent i mar força encalmats, amb una mica de vent de gregal al centre del dia, i de cara a aquestes properes jornades el temps continuarà tranquil.
Doncs aprofitarem aquest temps tranquil a veure si hi ha un canvi en aquesta previsió meteorològica per els propers dies, per aprofitar aquestes pluges. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que com sempre s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies com cada matí per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8, com sempre. Que vagi bé i que passeu un molt bon dimecres. Adeu, adeu!